A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia d'avui dimecres, i avui dimecres tertúlia especial dedicada al Classicant, com dèiem ahir. Començaré per un dels convidats que tenim per l'altra línia del telèfon, Xavier Sabata, benvingut.
Hola, bon dia.
Bon dia, bueno, t'has perdut els canapés, eh? O sigui, per la propera vegada, ja esperem que estiguis aquí amb nosaltres.
La setmana que ve.
La setmana que ve. Bueno, doncs mira, si estàs per aquí, si tens un forat a l'agenda, serà un plaer de convidar-te i de fer-te compartir canapès i micro.
Bueno, molt bé.
Aquí tinc amb mi l'estudi, seré galant, com sempre, Míriam Manovens, benvinguda.
Hola, gràcies.
Alexandre Àgel, benvingut.
Gràcies. Bona tarda.
I Joan Anton Reixi, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos i poder presentar el Classicant.
Doncs sí, segona edició del Classicant. Bé, la primera, no diria que seria un rodatge l'any passat, però va ser una aposta. Aquest any és una consolidació, per dir-ho així. Què és el més difícil, Joan Antoni? Triar una miqueta què es farà, o ja es té una idea de l'any anterior de lo que s'hauria pogut fer i que no es va concretar?
Home, el més difícil per, en aquest cas d'un festival, és aconseguir reunir... El que vols fer ja ho tens clar, ja ho saps el que vols fer habitualment. El que passa que aconseguir aquests artistes tan impressionants que tenim i aconseguir-los tots en un determinat moment de l'any, això és el complicat, el poder combinar les seves agendes. Tots ells són artistes de primer nivell i tots ells tenen unes agendes molt complicades, com el mateix Xavi Sabata, que el tenim al telèfon, i aleshores aconseguir unificar tots aquests artistes i tenir-los en un període curt de temps com el que tenim ara, que són 2 setmanes i mitges. O sigui, la logística és una mica el més complicat, sobretot tenint en compte que en la clàssica artistes d'un determinat nivell tenen sempre agendes molt complicades i molt a llarg termini, i ho has de preparar amb molta antelació. I després tota la logística que tenim d'escenaris a l'aire lliure, de crear doncs tot, des de posar l'escenari on actuaran fins a les cadires on s'asseuran els espectadors, fins als lavabos, als llocs que no n'hi ha. O sigui, tota aquesta logística ho fa complicat. I nosaltres l'any passat era la primera edició, anàvem una mica cegues, perquè jo treballo molt en aquest sentit, però sempre fora d'Andorra. Aleshores, saber com funcionava tot aquí doncs va ser tota una experiència. Espero que en aquesta doncs ja hem aplicat algunes de les coses que hem après i que surti millor, i espero que el Classicant tingui una llarga vida.
Bueno, i sí, tant de bo sigui així, i no hi ha raó que no sigui així, perquè diguem, si la primera edició doncs va agradar, la segona agradarà més, i això va creixent, no?, com un arbre, per dir-ho així.
Espero, sí. Sempre com cap amunt, com els arbres, una mica que la corba ascendent sigui això, ascendent, que no baixi mai.
Sí, Xavier, com deia el Joan Anton, cap amunt com la veu, no?, també, cap amunt.
Home, sempre, no, sí, tant que sí. I personalment, la veritat, a part de l'amistat de fa molt temps que tinc amb el Joan Anton, que ja ve de molt lluny, a mi em fa especialment il·lusió formar part i poder donar suport a aquest tipus d'iniciatives, perquè crec amb una profunda vinculació de l'art i la societat, no? I penso que no hi ha res millor que els festivals, perquè fan que aquesta xarxa de suport, aquesta xarxa de públic potencial, presentar les coses amb espais que siguin una miqueta, diguem-ne, fora dels auditoris o dels teatres, fa que molta gent pugui sentir-se allò que també sigui seu, no? I que no els hi faci tanta por la clàssica, i em fa molta il·lusió formar part d'això, en aquest segon certamen.
Per fer un joc de paraules fàcil, podem dir que el Classicant és un festival d'alçada, per l'alçada on estem aquí a Andorra, per dir-ho així.
Sí.
Ara que tu tens un instrument que està molt influenciat per al seu entorn, evidentment com altres instruments, com el piano que toca la Míriam, o el violí també, que té que tenir doncs la seva influència, però per la veu, alguna, no diré cura, però algunes precaucions de cantar, diguem, a nivell del mar, o cantar amb unes alçades i en uns ambients, diguem, diferents, com Andorra, més fred, més altitud, hi ha una preparació diferent per tu, Xavier?
A veure, jo el que sí que noto són ambients més secs o més humits. Això sí que es nota, no? Per exemple, quan tu arribes a Madrid, que és molt sec, doncs els primers dies notes que la mucositat, que les cordes vocals, notes l'instrument, s'ha d'anar acostumant a això. Després d'uns dies ja ha passat, no? I per això jo sempre prefereixo, a mi em va millor cantar en llocs que hi hagi, que sigui una mica més humit, que hi hagi plogut més, que hi hagi... I per tant, jo crec que Andorra serà un context estupendo.
Bueno, amb el que ens ha caigut aquests dies d'aigua, de moment humitat en tenim una miqueta, eh? O sigui que...
Esperem que no plogui els dies.
No.
Ja ho hem encarregat, o sigui,
sí,
hem passat...
Sí, i tant.
Ja hem passat la minuta. Míriam, tu ho has detectat, això, també? Pianos, segons l'alçada, la resolució sonora diferent o no massa?
Bueno, no massa. Tenim la sort de... Bueno, almenys tinc la sort de tenir un instrument que s'adapta bastant. El que sí que es belluga és l'afinació. I aleshores el que ens condiciona bastant és l'acústica a nosaltres. Aquest any pel Classicant tocarem a l'Església de la Cortinada i recordo haver tocat allà una vegada i crec que anirà bé, que per l'acústica estarà bé. Sí.
Església molt maca, a més a més, la
sí,
Cortinada.
Sí, molt maca.
Abans, perdona, abans parlàvem del tema de les agendes i tot això. La Míriam la vam tenir en la primera edició i també vam tenir la Onca en la primera edició. I jo voldria dir que el Xavi el volíem tenir a la primera edició, però que el Xavi estava molt ocupat. Te'n recordes, Xavi, que vam estar parlant i que estaves fent, si no m'equivoco, la Incoronació d'Hipopea al Liceu.
Exactament. Sí. Les agendes van amb molt de temps i per allò que tenen de bo i pel que tenen de dolent, no? I de vegades no fan possible, però la veritat és que aquest any ha sigut possible i hem fet el puzzle i encantats de la vida.
Alexandre, tu a nivell de violí també és fusta, una miqueta com el piano també, són cordes, és tota una dinàmica i tota una cosa que influeix també.
Sempre diguem que la fusta és un material viu, no? Aleshores el tema de canvis d'humitat és el que afecta més, no? Deixant de banda l'afinació, que també és complicat, la humitat, no? En una època que jo estava estudiant a Barcelona i feia molts trajectes a Barcelona-Andorra, pues, havíem de cuidar molt el tema de la humitat, no? Inclús tenim un petit artilugi que posem dins de l'instrument per contrarrestar si hi ha moments de massa sequetat i poder, bueno, i evitar que hi hagi problemes d'obertura d'instruments, que es fissuri la fusta. S'ha amb molt de compte, en aquest sentit.
Sí, tenir com un...
Un humidificador especial per l'instrument.
Sí, com un rellotge d'higrometria, per veure una miqueta aquesta higrometria.
Sí. I tant.
Bueno, és una cosa important, perquè, evidentment, és una economia important, el que val un instrument.
Claro.
Ja en parlem de Stradivarius, que és una altra, bueno, que és una altra cosa, per als més entesos, però és cert que un instrument, doncs, és un cost i un carinyo que se li té, també.
I tant. I, bueno, és per treballar, no? És la nostra feina, és la nostra... Em surt la paraula ara.
Eina de treball.
L'eina de treball.
O el germà o la part, diguem, externa del cos. Una cosa que sí, bé, per la veu amb els anys, la veu canvia, Xavier, també. Tu ho estàs notant amb els anys que se't canvia una miqueta la veu?
Sí, jo noto, i també un cop més diria per lo bo i per lo dolent, diguem-ne, no? Vull dir, també la veu és una musculatura perquè pertany a tot un sistema dinàmic, muscular, del cos, i llavors, diguem-ne que la frescura que un pot tenir quan té 20 anys, doncs això es va perdent, però en canvi es guanya amb certa maduresa i amb cert coneixement, i el color normalment s'acaba fent una miqueta més dramàtic, més rodó, i això no és necessàriament negatiu, ni molt menys, no? Llavors, de totes maneres, jo ara mateix em trobo en la millor època, tal com sento, és una cosa que diem tots els cantants quan ens acostem als 50, a partir dels 45, que són 10 anys molt dolços de per les carreres, perquè un coneix molt bé l'instrument, i jo suposo que això es comparteix amb tots els altres instrumentistes, no? Perquè... potser el so de l'instrument depèn més de l'instrument, però no tant, perquè jo mateix vaig estudiar saxofon, tot i que no m'he dedicat mai professionalment al saxofó, però evidentment ser músic o ser qualsevol tipus d'artista té molt a veure amb autoconèixer-se, no? Llavors hi ha aquest moment dolç d'experiència i de com afrontar el repertori que és molt bonic, no? Vull dir que l'edat també t'ajuda a poder fer interpretacions que siguin més profundes. I és veritat que la veu, clar, la veu quan qualsevol musculatura doncs, amb el temps i a partir de... es pot deteriorar una miqueta, no? Però bueno, també és la seva gràcia, no? Un ha d'acceptar que potser a partir dels 60 no podrà estar cantant primers papers, no? Però no passa res, ja per això hi ha el canvi generacional.
D'acord. Estava mirant dintre el... tota la, va, permetre la paraula, que és l'oferta o el repertori d'aquest Classicant. Clar, tenim, com dèiem, una cosa molt eclèctica de clàssic, més contemporani, bandes originals de pel·lícules, o sigui, moltes coses. És complicat, potser s'ha, no diria estigmatitzar, però s'ha classificat molt que un cert tipus de música és per una classe social o una gent ben entesa, i divulgar-ho a una part més àmplia, diguem, d'auditors o de públic, és complicat, o potser el temps moderns ho fa més fàcil?
A veure, jo crec que hi ha una mica de prejudicis sempre en el que, pel que fa una mica, de vegades, el que és la música clàssica, o qui pot apropar-se a la música clàssica o no, em fa por, no sóc entès. Jo crec que davant de l'art i de la cultura no hi ha d'haver-hi cap tipus d'inhibició. És tan senzill com asseure't en una butaca d'un teatre, d'una sala de concerts, d'un exterior, com en aquest cas en les coses que farem a fora, i deixar una mica a veure on et transporta allò que t'oferim. Crec que no has de tenir por de, en aquest sentit, i penso que moltes vegades s'ha confós algun tipus de coses, doncs no sé, com l'òpera, en més relacionar-ho amb un acte social que no amb un acte cultural, i jo penso que no deixa de ser, doncs, una cosa relacionada amb la cultura i relacionada amb l'art, i contra això no hi ha res més que com ho reps, com ho vius i com deixar-te portar pel que això et pot aportar com a persona, no? En aquest sentit. I crec que nosaltres tenim una programació que és prou interessant per atreure tot tipus d'espectadors, tant el que és més entès, i tenim coses que són més adreçades a aquest públic, com l'espectador que no ha tingut mai la curiositat d'anar a un concert d'orquestra simfònica i que pot anar a veure un concert de bandes sonores de John Williams, que jo diria que ja és un clàssic del segle XX entre tots els compositors, i que això li pot fer perdre una mica la por a apropar-se a un tipus de concert d'aquestes característiques, no? Penso que ens hem de deixar portar per la nostra curiositat i ser una mica... tenir una mica menys prejudicis. Jo sempre dic una mica, respecte a l'òpera, que és el que conec més perquè és el que em dedico bàsicament, que en l'època de Rossini, de Verdi, ells eren compositors molt populars. L'òpera no era precisament una cosa només de l'alta societat, no. Eren populars, molt populars. Vull dir que a Verdi el reconeixien pel carrer i el paraven, i a Rossini també. Era una mica, salvant molt les distàncies, però eren uns espectacles, doncs això, populars, com els musicals avui en dia. La gent es publicaven les músiques al cap d'unes setmanes, es publicaven i la gent comprava les partitures. Vull dir que era un espectacle popular, no era precisament un espectacle elitista, i de vegades ens oblidem de totes aquestes coses.
De lo que dius tu...
Si em permeteu?
Sí, digues.
No, és que és molt interessant el que diu el Joan Anton, perquè jo penso que, per exemple, hi ha moltes iniciatives de fer pedagogia i d'apropar-se de buscar nous públics, i jo sempre he començat des de fa un temps a ser bastant crític amb tot això, perquè no, el públic ja hi és, la qüestió és crear vincles reals amb el públic i sobretot desmuntar un prejudici que té a veure en què allò no té a veure amb ells, no? I a més és que ens hem passat molt de temps i amb la divulgació musical que s'ha volgut com que no li ha fet un favor, perquè li hem dit a l'espectador que necessitàvem el coneixement per disfrutar allò. Si no vas a la xerrada abans del concert, no entendràs el concert. Si no, i en canvi, li hem pres al públic potencial la capacitat intuïtiva de relacionar-se amb allò, no? Un nen petit va a una exposició d'art contemporani i no té cap problema de recepció. Ella relaciona amb aquelles textures i amb el que veu. En canvi, una persona adulta creu que si no té tot un marc teòric al voltant no pot disfrutar d'allò, no? Moltes vegades, i amb l'òpera li ha passat així. I el problema no ve només de fora, sinó també de dintre. Ens hem passat molt de temps, per un cantó hi ha hagut com una onada molt elitista de voler pretendre que l'òpera només li pertanyia a l'alta societat o la gent amb molts diners, que això és una mentida, i també que si no tenia, si l'altre no era un gran coneixedor i un gran amateur, que s'havia llegit tots els llibres i les biografies de tots els autors i que col·leccionava tots els discos, allò no podria disfrutar la sinfonia, una sinfonia de Bruckner, no? I això és un error molt gran, perquè hi ha un poder intuïtiu que tenim tots de relacionar-nos amb les coses, no? I llavors hem de deixar de polsar els i filtres, simplement s'hi ha d'anar, no? Jo escolto molt la ràdio, escolto moltes ràdios i escolto molt la ràdio, i és la presència que té la música clàssica d'una forma desacomplexada és molt petita, no? Perquè la quantitat de gent que s'entrevista i d'artistes de música pop és un 99% del temps, i en canvi només hi ha un 1% del temps d'un director d'orquestra, un cantant, un pianista, d'una forma desacomplexada, que pugui parlar de la mateixa manera que un autor pot parlar del seu llibre o que un actor pugui parlar de la seva obra de teatre, no? I crec que hi ha massa por, hi ha massa respecte, no? I qualsevol iniciativa, pel meu punt de vista, que acosti això a la gent i que li digui, vine, que t'ho passaràs bé, que seran dues hores que valdran la pena, independentment del que sàpigues, valen molt la pena. I perdoneu pel meu...
Has fet un incís molt interessant, Xavier, perquè justament com la Míriam dones classes de piano i a tu, a l'Alexandra també, creieu que a nivell del sistema escolar es tindria que divulgar més o inculcar més a partir de certes edats, 4 anys, 5 anys, 6 anys, que hi hagi una hora i mitja, 2 hores de música, o explicar la música per artistes a les aules? El que vulgueu.
Bueno, ara mentre estava parlant el Xavi Sabata, jo estava pensant, m'ha vingut una reflexió, i la reflexió que m'ha vingut és quan jo estic davant d'un alumne i triar el repertori, no? Ell no té filtre, o sigui, ell accepta un minuet de Bach, qualsevol música clàssica per ell és la intuïció o el que rep en aquell moment, i llavors potser som els altres que posem un prejudici a sobre, no? Perquè, clar, ai no, però és que al conservatori només feu clàssica. Primer de tot no és veritat, però per altra banda, ells ho reben com música, i la música hi ha de tots els estils, i crec que el problema ve de fora, no dels que nosaltres ensenyem. I bueno, jo almenys intento que no hi hagi diferència entre uns músics i els altres, vull dir que cadascú està fent, almenys jo tinc la sort de fer el que jo a mi m'agrada, i cadascú defensa una mica el seu món, però... O sigui, l'etiqueta ve de fora, no ve de l'educació o el que tu vols, o de la música, perquè al final la música és bella, és bellesa, i els nens ho reben, bueno, com una experiència, no?
Sobretot que els tres teniu un instrument que, bueno, la veu, evidentment, és el que cantes, que pots cantar de tot, però tant el piano com el violí, per dir-ho així, també pot ser tant música clàssica com contemporània, com jazz, com fins i tot rock, per dir-ho així.
Totalment. Bueno, al final, al cap i a la fi, estem parlant de música, no? Evidentment, la Míriam com jo, pues, tenim una formació més clàssica, i evidentment comencem potser ensenyant la música, entre cometes, clàssica, però el que dèiem, el que deia el Joan Anton, no? Joan Williams és un clàssic d'avui en dia, no? I és una música vàlida totalment. I una mica torna al tema de l'elitisme o de que no hi ha, la gent no va als concerts. Potser el més important és crear un hàbit, no? Crec jo. I sobretot amb el que deies, des de petit crear l'hàbit d'anar a actes culturals, a concerts, perquè així estem formant el futur espectador, no? Estem formant el nen a que vagi a veure cultura. I ara que jo he sigut pare fa poc, pues, crec que és important, no?, portar els fills a veure concerts, i el Clàssicant també dona aquesta oportunitat aquest any, no?, amb el Petit Liceu, sí. I ja he comprat les entrades, vull dir que ja hi estarem, i em sembla que aquestes són les iniciatives per poder, com a mínim, que la cultura tingui més visibilitat. I després, a l'hora de triar la música, bueno, pues, és veritat que jo també tinc alumnes, els hi pregunto què escoltes, i evidentment no escolten música clàssica, però bueno, poden escoltar qualsevol música, però és veritat que després, a l'hora de... Pues mira, tocarem aquesta obra, pues, sense cap problema, sí. No? Mm-hmm. Són molt receptius en aquest sentit, i després escoltin la música que vulguin i puguin triar, no? I no cal entendre, perquè inclús els músics, quan toquem, ja cada músic l'entén d'una manera diferent, i per tant es toca i funciona, no? Per tant, és disfrutar el moment. T'agrada la música? Fantàstic. No t'ha agradat? Bueno, pues ja buscarem un altre concert, un altre espectacle que funcioni, no?
Hi ha una cosa, si em permets, que jo crec que és un del mal, no sé si ells estaran tots ells d'acord, però per mi és un dels mals d'avui en dia, és que moltes vegades confonem els actes culturals o el que està relacionat amb la cultura, concerts, òpera, teatre, amb entreteniment. L'entreteniment és una cosa i està molt bé, però no tot ha de ser entreteniment. Hi ha coses que són cultura, que són art, i són dues coses diferents, que no vol dir que els espectacles culturals no puguin ser entretinguts, però l'entreteniment, el teatre comercial, és una cosa i que pot estar molt ben fet i pot tenir un gran nivell, i la cultura és una altra. Vull dir que no vull dir que la cultura, aquestes propostes són unes propostes de discussió, de creixement personal, o sigui, és tota la funció que té l'art i que té la cultura, i contra això només cal que hi assisteixis i deixar-te portar, el que ha dit el Xavi, vas a una exposició i et parla o no et parla, si vas posa amb la mentalitat d'un nen i trobaràs coses i veuràs moltes coses, i si vas amb molts prejudicis, doncs acabaràs dient, això ho hauria pogut fer el meu nebot, saps? Vull dir que, però hem de treure una mica totes aquestes etiquetes.
Bueno, de fet, el poder transformador del que té l'art, no? El que ens transforma a nosaltres davant d'una obra d'art, no? Com a persona, el que ens aporta. Sí. I això és el que ens falta avui en dia una mica.
O el moment transcendent que pots tenir escoltant una partició,
pots entrar, sí, realment amb admiració, o que allò t'està com alimentant, no?, d'alguna manera.
O crear revelacions també de vocacions, sí, o d'aficions.
Sí. Xavi, deies alguna cosa, tu?
Volia dir que estic completament d'acord amb tot el que dieu, no? Que és que, i només per reivindicar una mica aquesta posició, vull dir que jo, la meva mare pot anar a veure una catedral i té una relació amb aquella catedral i se l'admira d'una forma pues, concreta, en funció de moltes coses. I és tan vàlida com si entra un iconògraf o un historiador de l'art que podrà fer una altra lectura sobre allò. Llavors, el nivell en el que tu et relacionis amb aquell objecte d'art no és el problema. I el problema que li ha passat a la música clàssica des del meu punt de vista és que hi ha hagut algú o un sector que s'ha apoderat d'allò, ja ha dit, el coneixement o el disfrutar en la música clàssica ha de passar per un coneixement X, i si no passes per allà, no és vàlida la teva experiència. I llavors, això és completament erroni, no? Hi ha algú que se n'ha apropiat d'això durant la història de la música, que és molt complexa, eh? Vull dir, ara jo no pretenc de descobrir el desllorigador de tot això, no? Però sí que és veritat que jo me n'adono, i tenim la sort de poder treballar en països molt diferents. Mireu, jo ara mateix sóc a Polònia i tinc un concert demà a Cracòvia, no? He arribat avui i a l'assaig, no m'havien avisat, aquest matí he tingut un assaig, ara en tinc un altre, hi havia públic, havien convidat a tota gent, i era un assaig on fèiem errors, on la gent, però volien, aquesta orquestra i aquesta associació, volia implicar la xarxa social de la gent, dels seus seguidors, doncs a poder-los convidar en un assaig. Clar, allà hi havia, no sé, 150 persones que han tingut una experiència de veure un procés, i aquesta gent no venien a veure els errors que feia jo, no? O sigui, venien perquè aquesta gent els agrada o els interessa com funciona el món de la música clàssica. Jo parlo d'aquesta, o quan a Alemanya, no?, treballant, jo, Joan Anton coneix molt bé la realitat de l'òpera alemanya, no?, des de teatres més petits i teatres més grans, la implicació social que tenen. Evidentment, això requereix una inversió gran, però és espectacular treballar en un teatre d'una ciutat de 150.000 habitants o de 100.000 habitants i que cada funció estigui completament venuda, sold out, cada nit. Doncs perquè el país va fer una opció que la cultura era un eix vertebrador de la societat alemanya. I aquesta gent, molt poques vegades et diuen no m'ha agradat. Aquesta gent et diuen no ho he entès. Llavors, ells et fan preguntes després d'una funció. I tu vas a comprar el pa l'any demà i et diuen ai, el vaig veure ahir a vostè al teatre i em va agradar molt. I et diuen coses, no? Llavors, això, per una persona venint d'un país on precisament aquest discurs sobre la cultura l'ha pres un sector i ha dit no, això ens pertany a nosaltres i jo sé molt sobre Puccini, jo en sé molt sobre Verdi i tu no pots fer res perquè ho faràs malament, perquè jo m'he escoltat tots aquests discos que m'he comprat al Corte Inglés. Aquesta gent són les que li perden, li estan prenent el poder que té l'art transformador i revelador, no? I això és una cosa que jo ho visc com algo com molt, molt fort, però jo sol no puc lluitar contra això, no? Vull dir, quan sentim aquests escàndols que passen al Liceu, que vaja... Clar, això a mi em fa molta gràcia, perquè penso, però un escàndol per què? O sigui, què t'han fet a tu? Vull dir, vale, no t'agrada aquesta posada en escena, no t'agrada com canta aquest cantant, però això no et pertany a tu. Vull dir, això només una cosa que està parlant és dels teus prejudicis i de l'única visió unidireccional que tu tens en relació a això. És com una relació tòxica, i aquí i amb això acabo, no? És com dir, de tant que l'estimo Puccini, doncs de tant que estimo Puccini, l'acabo ofegant perquè no estàs fent el que jo vull que facis, no? Com certs espectadors o certs grups al voltant de l'òpera, no? I li estan prenent precisament aquesta cosa perquè li estem dient al nen petit que potser li estan cantant allò que no està bé que li agradi allò perquè els altres han decidit que no els hi ha d'agradar. No sé si m'explico tot el discurs que volia dir.
Ho has dit molt bé, Xavier.
I amb això acabo.
Sí, que tens que anar a assajar, com ens has dit, i nosaltres tenim que anar a publicitat. Xavier, una abraçada molt gran. T'agraïm molt d'aquest moment per telèfon que has pogut tenir amb nosaltres. I bé, que el dia 31 doncs, a la plaça del Consell vagi molt bé.
Moltes gràcies, amb moltes ganes de veure-us a tots la setmana que ve i a tu, Joan Anton, segur que et veig dimarts que ve.
Sí, tu i jo ens veiem el dimarts a l'assaig aquí a Andorra. Una abraçada bon, i que tinguis bon concert a Cracòvia.
Doncs anem moltes a publicitat.
Gràcies.
A tu. Anem a publicitat i tornem a trobar doncs, la Míriam Manuens, el Joan Anton Reci i l'Alexandre Àjol amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia amb Enric Font Bernat.
Arriba Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys, amb la qual tu, jove, ara ja tens un compte. Tens banca online, tens targeta, tens Bizum, tens llibertat. I amb la qual tu, mare i pare, per fi tens una banca pels teus fills i filles. Tens facilitat per administrar la seva paga. Tens supervisió de les seves despeses. Tens comoditat. Teens Creant, la banca per joves de 12 a 17 anys.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Aprofita els preus imbatibles d'aquesta setmana, com l'albergínia, només 1,89 € al quilo. Els canelons amb beixamel, boda de bo de 720 grams, per només 5,49 €. I els nuggets de pollastre Carrefour, per només 2,89 €, la bossa de mig quilo. Vine i descobreix tots els accessoris de jardí i barbacoa que tenim, com la cadira de relax per jardí Silos, amb un 20% de descompte. Ara per només 39,99 €. Obert de 9 a 21, amb pàrquing gratuït i zona de càrrega de vehicles elèctrics.
La Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Míriam Manovens, el Joan Anton Reci i l'Alexandre Àjol. Hem tingut el plaer de tenir el Xavier Sabat amb nosaltres aquesta primera part per telèfon i que estarà aquí doncs, per al Classicant, com deies molt bé, el dia 31 a la plaça del Consell,
sí.
A davant dels Set Poetes.
Efectivament.
I amb bon temps.
Sí, naturalment. Està plovent ara perquè després ja no plourà.
Exacte.
Ja he posat tots els ciris que calia i he portat ous també a les monges i pujaré de genolls a Meritxell si amb això no ha de ploure. O sigui que si no, espero que el temps ens acompanyi i espero que... Ja sé que la pluja és molt benvinguda, però espero que els dies de concert a l'exterior, que no són tots, no tinguem aquest fenomen.
Segur que no, i també, bueno, ja com deies tu, el concert que es farà doncs, a Santa Coloma, en el pàrquing davant de l'Espai Columba.
Exacte.
També a sobre, doncs,
John Williams amb la Schubert Filharmonia. És una mica... tenim una cosa, aquest any tenim com un element cinematogràfic una mica al voltant del Classicant, perquè tenim tota una sèrie de propostes que tenen el cinema com a nexe d'unió, des del primer concert amb la Passión Vega, que fa aquest recorregut per cançons de pel·lícules de Pedro Almodóvar, que és una cosa molt especial que li hem encarregat i que coproduïm amb el Festival de Peralada, fins al concert de John Williams o les mateixes Lavec, que fan la trilogia Cocteau de Philip Glass, que és una composició que va fer el Philip Glass al voltant de tres pel·lícules del Jean Cocteau: L'Orfeu, La Bella i la Bèstia i Els Nens Terribles. O sigui que tenim aquest element cinematogràfic. També tenim el Lambert Wilson, una de les estrelles del cinema francès, i crec que jo, que sóc un gran cinèfil i un gran amant, doncs estic content que hi hagi una mica aquesta pinzellada. I de John Williams, com deia abans Alexander, o sigui, és un clàssic. Per mi les bandes sonores són un element importantíssim en la música del segle XX, i penso que el John Williams és un gran entre els grans amb algunes de les seves bandes sonores ja inoblidables, i estic content de poder fer aquest concert, que a més, com deia abans, crec que atraurà gent que té aquests prejudicis dels que parlàvem per assistir a un concert, i els hi pot demostrar, doncs, que no ha de tenir cap por i que, com dèiem abans, simplement has de seure i disfrutar de la música.
De lo que acabes de dir, Joan Anton, hi ha dues coses que m'han vingut al cap. Quan has anomenat Jean Cocteau, La Bella i la Bèstia,
sí.
Parlant de veus, que teníem abans el Xavier Sabata, la veu de Jean-Marie, per exemple,
sí,
de la Bèstia, que
fantàstica.
Una veu més que reconeixible i per tant, als amants del cine.
I tant.
I després, altra cosa, és veritat que el cinema i les bandes sonores, de cara a la música, que sigui tan clàssica com més contemporània, també, doncs, un paral·lel, a mi em ve el cap ara de tirada Carros de Foc, per exemple, Superman, també, per exemple. O sigui, hi ha algunes així que els primers compassos i automàticament
no, i tant, però és que hem de pensar que tota aquesta generació del John Williams, tots aquests, aquesta generació de compositors, són hereus dels compositors de l'època daurada de Hollywood, el Milos Rocha, el Franz Waxman, que tots ells venien d'Europa i eren deixebles dels grans compositors d'inicis del segle XX. Vull dir que tot té una connexió importantíssima, i penso que és important doncs veure una mica. Hi ha una anècdota entre el Gershwin i l'Stravinsky, que l'Stravinsky li preguntava al Gershwin que com fer-ho per ser un músic d'èxit, no? I el Gershwin li deia a ell com fer-ho per ser un músic genial. Vull dir que tots dos tenien una mica,
es necessitaven
mútuament, no? Vull dir que hi ha una certa connexió, i com dèiem abans, al cap i a la fi, música és música. Jo l'altre dia vaig disfrutar en el concert de la Onca amb Persèfone, vull dir que és una combinació que ha sigut molt particular. El tenia l'Orquestra Nacional de Cambra Clàssica d'Andorra, no de Cambra, Clàssica d'Andorra, juntament amb Persèfone, una banda d'èxit de death metal aquí, i clar, és una combinació que aparentment mai faries, i en canvi tots vam disfrutar en aquest concert, i vam veure, doncs, que aquestes combinacions són possibles, no? Ens hem de treure els prejudicis.
De lo que dius, Joan Anton, em ve un compositor al cap, que era el Maurice Jarre, el pare del Jean-Michel Jarre.
Exacte, un compositor fantàstic de música clàssica que ha donat, en aquest sentit, doncs, hi ha aquesta tradició amb el seu fill, amb música més electrònica, més del seu temps, no? I en canvi el Maurice Jarre, amb algunes de les bandes sonores, Doctor Zhivago, La filla de Ryan, Passatge a la Índia, que són molt, molt increïbles, no? Jo sempre intento recordar-me'n d'una frase que va dir l'Alban Berg, que sempre va dir: no ens hem d'oblidar mai davant de qualsevol composició musical, deia l'Alban Berg, que això en algun moment ha sigut música contemporània. Vol dir que tota la música és música del seu temps, i la nostra funció és portar-la al nostre, i les peces que són bones aguanten aquesta translació, ens continuen parlant i ens continuen interessant com a espectadors i com a oients, i això és, però després no hi ha temps, en l'art no hi ha temps, per això admirem des d'una composició de Bach fins a una composició de Philip Glass, o admirem una pintura rupestre a les coves d'Altamira o a la Balma de la Margineda, fins a un quadre de Picasso o una pintura contemporània.
del que dius i del que deia el Xavier Sabat abans. Clar, quan va una sessió, o sigui, gent a una sessió de repetició en on, o sigui, que veu els assajos, els errors i tal, ara s'ha per Miriam i per Alexandra, la pregunta és, sabem que són hores de dedicació, de repetició, teniu com, per exemple, un esportista que doncs, diu, mira, tinc tal marca en tal tros, tal pujada, tal segment, o una partitura o un moviment específic que és el que tenim una miqueta en plan fetitxe per tocar dues o tres vegades abans d'un espectacle i dir, doncs mira, aquesta sempre si em surt bé, doncs ja tot el de més em vindrà bé, no per superstició, no, però com complement d'entreno. Gran pregunta.
Bueno, sí, suposo que fas aquesta pregunta perquè moltes vegades relacionem o fem el paral·lelisme entre l'esportista i el músic, no?
Que és un esport.
Sí, és un esport, és clar, és una marató de fons, no? Que t'has de fer un entreno perquè el dia de la carrera o el dia del concert estiguis a punt i puguis donar el millor de tu, no? Sí, jo crec que és un bon símil. Però també, diguéssim, com deia el Xavier abans, l'experiència és un grau, no? I potser coses que faries quan eres més jove, després l'experiència, bueno, aquesta obra és complicada, però ja l'he treballat bé, em sortirà bé, clar, potser això amb 20 anys menys estàs més nerviós, no? Però no deixa que sí, evidentment has de treballar, has d'estar al dia, has d'estar en forma, això és la gran paraula, no? Has d'estar en forma per poder, per més senzill que sigui la música, la partitura que vagi a tocar, l'obra que vagi a interpretar, necessites estar en forma, i això, bueno, pues és una mica aquesta cursa de fons, no? Dia rere dia. Després pots estar més còmode amb cert repertori, amb altres, no? Però al final és l'estudi, és el que és aquest, entre cometes, sacrifici, que és si t'has volgut dedicar a la música o has hagut de fer, no? De cada dia treballar. I després, evidentment, l'experiència pues, et dona unes altres coses que potser...
És el picapedra diari, no?
Totalment.
Sí, és el que deia Pablo Picasso, no?
La constància.
Exacte. I, bueno, i a part d'això, tenir una gran passió, perquè crec que tots els que ens dediquem al món de la música o al món... Bueno, jo entenc el món de l'art és que tens una passió molt gran, que a vegades tens una relació amb la passió, depèn del moment, no? Perquè també som persones i ens podem desmotivar. Però si allò no ho estimes molt, fes una altra cosa. És que és molt dur.
De lo que esteu dient em ve la frase de Seneca que deia la sort és el conjunt d'accions que és la preparació, diguem, i les oportunitats.
Sí.
És el sí. Que farà, diguem, l'èxit final.
Sí. Sí, però sí, jo penso que darrere també hi ha molta feina, molta feina. Moltes vegades la gent, el públic, se n'oblida d'això, saps? Veuen els músics que toquen o els cantants que canten i s'imaginen, doncs, que mira, aquesta persona té aquestes... Naturalment que hi ha un component de talent innat que el tens, però amb el talent innat no es fa una carrera ni de músic, ni de cantant, ni de director d'escena, ni... Vull dir que hi ha d'haver-hi una feina al darrere i de vegades una feina molt, molt dura. Mira, jo tinc una petita... Fa molt poc vaig ser jurat de la final del Saxfest i me'n recordo que en una de les pauses vaig anar al lavabo i sentia un dels que s'havia presentat al concurs que parlava en italià amb la seva família, no? Amb el seu telèfon mòbil, i deia, és que hi ha molt de nivell, és que aquesta gent és que estudien 6 i 7 hores cada dia, els hi deia a la família, com dient que ell no ho feia, saps? Doncs això et dona una idea del sacrifici que fan tota aquesta gent, tots ells que estan aquí davant meu, i que només ho fas si sents aquesta passió que deia la Míriam, no? Perquè si no, clar, et perds moltes coses, però és veritat que és una feina també, no deixa de ser doncs, que la gent treballa 8 hores i en aquest cas la nostra feina d'aquestes 8 hores no és allò, jo arribo a l'assaig no, mira, que ara em ve al cap això, no, hi ha una preparació de la mateixa manera que ells es preparen el que tocaran en concerts i que hi ha tota aquesta feina al darrere.
Molt bé, doncs Míriam, que vagi molt bé l'Església de Cortinada.
Un plaer, gràcies.
I gràcies per haver tingut aquí. Alexandra, que vagi molt bé també aquests dies, en tot el que us espera en aquest Classicant.
Moltes gràcies.
Joan Anton, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres,
molt
us esperem.
Molt èxit en aquest Classicant, us desitjo a tots vosaltres, i que els nostres oients, doncs, que vagin a la pàgina web del Classicant, que consultin, que mirin molt bé tot el que hi ha, que l'oferta és molt àmplia i molt eclèctica, i que ho disfrutin.
i que es deixin sorprendre, que no vagin només allò que coneixen, no, que sorprenguin, que descobriran coses que són fantàstiques.
Moltes gràcies a vosaltres tots. Ho deixem aquí i ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.